A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hi ha tantes coses sobre la taula, encara no les havíem comentat bé. Què tindrem avui? Després de tot el que hem comentat fins ara, parlarem una miqueta de les cassetes del Garraf, en no res, i després tindrem a Manu Rodríguez, el portaveu de Ciutadans. Per què són notícia les casetes del Garraf? Bé, perquè la Generalitat de Catalunya les ha declarat bé nacional. La Direcció General del Patrimoni Cultural les han declarat bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric. Què vol dir això? Doncs, bàsicament, que quan tens un bé patrimonial de la teva propietat, no pots fer ni determinades obres ni determinades accions sobre aquella propietat que està qualificada. En el fons, el que és aquesta declaració és una manera de protegir un patrimoni que, de fet, d'aquí dos anys, 1923 farà 100 anys, com l'autòdrom, que d'alguna manera es va construir les primeres casetes a la platja de Garraf, per bé que anys més tard, l'any 1931, es van començar a construir les casetes tal i com avui les veiem. Tot això ho té molt documentat la persona que en el seu dia ja va esdevenir el cronista històric del nucli de Garraf, en Rafael Mateos, en Fale. Rafael, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Suposo que això ha d'enorgullir els habitants de Garraf, eh?
Sí, clar, no deixa de ser un orgull tenir un patrimoni com el que tenim i que a partir d'ara doncs, les casetes estiguin patrimoniades, catalogades i sobretot protegides com a bé d'interès nacional, com heu dit.
En el teu dia, quan vas escriure aquesta història del Garraf, ja vas documentar molt la realitat d'aquestes cases i sobretot els seus orígens, que també van ser uns orígens molt, molt singulars, no? Van venir dels treballadors dels ferrocarrils que en van començar a construir?
Correcte. Com bé sabeu, una de les línies més antigues que tenim, fins i tot a nivell estatal, és la que d'alguna manera va des de Barcelona fins a València. A partir d'aquí es va fer primer una sola via, després es va desdoblar i arran dels treballs de desdoblament de la segona via, doncs hi havia operaris que, per raons òbvies d'aquelles èpoques, es quedaven a dormir al lloc de treball. Mm-hmm. Poquet a poquet aquesta gent doncs va començar a fer-ne una mena de cabanes molt, molt rudimentàries, amb fustes, amb canyes, amb el que agafaven a la platja, al costat de la platja, i en arribar a l'estiu, en l'any 23, aquesta gent doncs ja tenia aquesta mena de cabanes mitjanament desenvolupades, sempre dins del context de la època. Fins i tot van venir famílies d'algun d'aquests operaris de Renfe i de més, i d'alguna manera aquest és el començament de les casetes de la platja. Uh-huh. El que no han estat mai, i això és una confusió que es dona molt sovint, sobretot quan es parla d'elles i de més, són casetes de pescadors. No, els pescadors de Garraf no uh-huh. no tenien el seu lloc físic en el que és la platja. A les botigues de Sitges, si vols sí, perquè botigues de Sitges, el topònim ja ve de les botiguetes de pescadors que hi haurien en la seva època per allà, però les casetes de Garraf no tenen. Uh-huh. No tenen relació en el món de la casa.
Assenyalaves en el teu llibre que l'any 1931 el senyor Domingo Sorribes va fer edificar la primera caseta sobre pilars.
Correcte.
que d'alguna manera ha estat la caseta que ha identificat més l'estètica de les
Correcte.
Casetes de la platja.
Correcte. És el model a seguir, doncs un model fet amb sobretot el que són els pilars i demés, en pedra i una miqueta aixecat, perquè el mar, doncs, a finals de la tardor, a principis de l'hivern, sempre puja i arriba fins al que és el terra de les casetes a dia d'avui. En el seu dia s'entén que aquestes primeres casetes primigènies, quan venia algun temporal de mar, doncs s'enduïa el que ja l'havia construït, i es va decidir fer-ne unes casetes, com et diria jo, com us diria, com si fossin els òrrios a Galícia, que estan una miqueta aixecats, doncs,
sí,
perquè
sí.
Pugui, la mar pugui entrar, sortir i no fer malbé del tot, doncs així es va començar. I ja en acabar la guerra, a principis dels anys 40, és quan d'alguna manera ja es fa tota una construcció homogènia, molt semblant a el que tenim a dia d'avui, d'aquesta tipologia de casetes.
Les casetes tenen propietari?
Aviam, aquest és un tema una miqueta complicat, perquè el propietari per se seria l'Estat, perquè no deixen d'estar ubicades a les platges, no? I la platja, com bé sabeu, doncs pertany al litoral, pertany a l'Estat.
Està clar.
Llavors, el que sí que hi ha a les casetes és una mena de concessions que són molt llargues en el temps i que a dia d'avui doncs han acabat i estan generant una miqueta d'enrenou, però la propietat en si sempre pertany al que és l'Estat.
D'acord, és a dir que serien d'alguna manera equiparables al que poden ser els apartaments del Port d'Aiguadols, que són concessió de l'Estat,
correcte,
i s'ha d'anar renovant,
és exactament el mateix, la mateixa problemàtica que van tenir els veïns del Port d'Aiguadols a les seves cases.
Hi ha molts veïns que visquin durant tot l'any?
Mira, que visquin durant tot l'any hi ha 3 casetes a dia d'avui. De gent que durant tot l'any, durant la majoria... Nosaltres tenim la sort aquí a Garraf de gaudir d'aquest microclima, no? Vull dir que potser al costat de Castelldefels o fins i tot a la mateixa Sitges a vegades doncs, està el cel ennuvolat o està... I aquí a Garraf el microclima fa que tinguem moltes més hores de sol que d'altres indrets propers. I llavors això se n'aprofita i hi ha 3 casetes que normalment estan habitades tot l'any.
3 casetes de quantes en total, Rafel?
De 33.
De 33?
Bueno, 32, perquè hi ha una que se la van dur al darrer temporal.
És que és el que anava a preguntar. Perquè...
I de moment no es pot arreglar.
D'acord, o sigui que 33 casetes, 32, i d'aquestes 32, més o menys habitualment, 3 inquilins. La resta que acostumen a ser? Inquilins de temporada o...?
Normalment són inquilins de temporada estiuejants, sí, malgrat que sí que hi ha famílies que porten molt de temps venint aquí al que és la platja de Garraf i de més, ja són famílies històriques d'aquí del poble, i que no solament aprofiten el que és els 2-3 mesos d'estiu, sinó que potser la temporada la poden allargar 4-5-6 mesos. I les altres casetes, moltes d'elles, doncs potser les veus puntualment habitades durant l'estiu i algun cap de setmana. A l'hivern o a la tardor avançada, com la que tenim ja a dia d'avui, doncs si veniu per aquí, com a molt provareu el que us dic.
Doncs anem a fer una prova en 5 minuts. Coneixes a la Marisol?
Sí, qui no coneix
qui no coneix la Marisol? Doncs vinga, Marisol Navarro, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora a tothom.
Marisol, un petonet ben fort.
Gràcies, mateix per tu.
Estem parlant amb la Marisol Navarro Prat Savall. La Marisol hi viu tot l'any a la seva caseta.
Sí, des de fa ja 8 anys i mig.
8 anys i mig.
Sí, sense moure'm.
I suposo que...
Sense moure'm, m'entens la paraula?
Que perfectament. Marisol, en aquests 8 anys i mig, el moment en què has passat més por ha estat el mes de gener d'aquest any, amb el temporal Glòria?
Sí, amb el Glòria. Però no, curiosament, no et diré que per l'aigua, no et diré que per la mar. La mar no fa por, la mar entra i surt, et dona cops, però no fa por. L'horrible que va ser és que ens van vindre unes defenses per mar, que es veu que van sortir del... van caure, no?
Sí,
no,
sí, sí.
Tiressin, del port de Port Ginesta, i era aquests rulos que posen per treure o per aturar l'oli o la gasolina quan se'n va dels barcos,
sí.
I que tenia 50 metres de llargada, imagina't el que era, amb una cadena a sota, i anava donant cops a les casetes, bueno, va entrar per la 33, se la van portar, però aquí com una pel·lícula d'aquestes que hi ha el tio que l'abraça i se l'emporta, doncs escolta, exactament igual va fer amb les dues casetes. I anava donant cops, anava donant cops, i es va aturar, es va enganxar a casa meva. Va fer un sotrac que jo em pensava que em posaria a ballar un Charleston o el que fos. M'entens el sentit? I bueno, aquest va ser el moment més horrible, perquè... vaig veure que feia molt mal, això feia molt mal.
Per què vas venir a viure a Garraf, Marisol?
Aviam, jo, el meu avi va ser el primer que va fer la primera caseta en aquesta platja.
Vaja, o sigui que el teu avi era en Domènec Sorribes, en Domingo Sorribes?
No, el Domingo Sorribes era l'empleat de Renfe, el meu avi era Pere Prat Savall.
Ah, entesos.
Era en Pere. L'avi, des de l'any 19, que venia aquí a Garraf a prendre el sol. Sortia de Sabadell amb el seu, tenia un Citroën, sí. I venia a prendre el sol aquí a Garraf amb la meva mare, que era una nena petita de 3 anyets, i venien a prendre el sol. I va veure com els empleats de Renfe, els que feien la segona via per anar cap a Barcelona, doncs venien aquí, vivien aquí, tenien unes cases fetes de lona, tenien un menjador que havien fet un menjador comunal, com avui diríem, un comedor d'empresa, oi que m'entens?
Oh, perfectament.
I va veure que en l'any 21 un d'aquests empleats, que era un torner de Renfe, amb les fustes sobrantes, amb allò que quedava per el derribo, es feia una caseta. I l'avi li va preguntar qui li havia donat permís. I li va dir, a Marina, a Vilanova. Tanmateix, aquell mateix dia se'n va anar a Vilanova, li van dir, sí, faci de com vostè vulgui, cap més paper. I va anar a Sabadell, a la fàbrica que ell tenia,
sí.
Va fer amb un fuster, que li fes una caseta, amb les formes que ell va voler, i que ell sempre m'havia explicat a la meva mare, jo vaig, per mala sort, pocs anys per viure amb ell, com les que havia vist en el Lido de Venècia. El meu avi havia viatjat molt per el món i va fer una casa molt bufona. I va ser, sempre diem, que no la primera que es va començar, però sí la primera que es va acabar, perquè l'avi en 15 dies és el que li van fer. Va posar-la en una camioneta, en un camion, van vindre 3 o 4 homes i el van muntar en un dia. Escolta'm, això és rapidesa, tu.
No em diguis que estàs vivint a la casa del teu avi.
No.
Ah.
No. L'avi va fer la més petita,
sí.
Que era la que avui és el número 25, però la iaia, la meva iaia era una francesa molt especial, i va dir que ella no volia viure en una casa tan petita que no tingués quarto de bany. I llavors l'avi, 3 anys més tard, en el 25, va fer la que visc ara, que és molt més gran.
Entesos.
Té 4 metres 20 de façana i té quarto de bany i banyera. Això la iaia ja va dir, bueno, d'aquesta manera potser que hi vagi. M'entens? I és la mateixa que visco tal com es va fer l'any 25.
Aquesta
no
és...
he tocat res.
Per tant, aquesta és una casa que es fa estimar, eh?
Oh, és molt amada. És molt amada. A més, hem sigut molt feliços. Tinc la sort de poder dir això. Els meus pares han sigut feliços en aquesta casa. Jo he viscut des de... vaig néixer en el mes de març i en el mes de juny ja estava aquí, amb la qual tota la meva vida l'he passat aquí als estius i he sigut molt feliç a l'estiu aquí jugant. Llavors teníem poques coses, però només que tinguéssim el mar i la sorra i les canyes i aquestes coses per jugar ja n'hi havia prou en aquell moment.
10 i 13 minuts. Farem una cosa, perquè ara ens estaríem molta estona parlant i no podem, però quan acabi aquesta... ara m'ho deixen dir d'aquesta manera, quan acabi aquesta merda de pandèmia, vindrem amb la unitat mòbil a les casetes del Garraf, vindrem a saludar la Marisol ens explicarà aquesta història, saludarem en Fale, que avui ens ha fet aquesta prèvia...
Aviam, tu pensa que jo he conegut en els avis del Fale com una barbaritat i et diré que hi ha coses molt, molt encantadores, com que aquí en els anys 29 o quan, abans de la República, amb la dictadura blanda de Diego de Rivera, van fer aquí a Garraf una cooperativa i el meu avi era el president amb els pescadors.
Ostres.
I et diré una anècdota.
Ràpidament, Marisol.
Per poder comprar els motors que havien exposat a l'exposició de Barcelona del 29,
sí,
i que com que s'havien fet servir per ensenyar-los a la gent, els donaven més baratos. Com que els pescadors d'aquí no tenien quartos, i l'avi potser sí que en tenia, van fer la cooperativa. L'avi els va prestar els diners, van comprar els motors, i l'avi del Fale va ser la primera barca que el motor va sortir a calar a Quirra.
Ostres!
I després a l'avi li anaven pagant el que podien. I jo vaig trobar fa anys, quan va morir la meva mare, amb una altilla de la caseta, els estatuts d'aquesta cooperativa i, sobretot, 170 tants pessetes de la República que li pagaven 87,50 cada mes per anar-li tornant els quartos que els havia donat.
O sigui que...
Tu t'imagines, si jo tinc carinyo en aquesta gent, si tinc carinyo en el Fale, si som família sense fer família... Perquè aquí a Garraf hem sigut sempre una trup, no sé com dir-te.
Doncs ens aguardem...
Més que família de sang.
Doncs ens aguardem aquest testimoni i quan passi, repeteixo, aquesta merda de pandèmia...
Sí, que l'he sentit.
Aleshores, amb en Rafel, amb la Marisol, ens trobarem a casa de la Marisol, explicarem tot això quan vinguem
quan i
ens explicarem totes aquestes històries. Per cert, Marisol, el teu telèfon sona perfectament bé, sembla mentida que vingui d'una casa de la platja, però sona una cosa sensacional.
Avui tens la mar tranquil·la, tens un sol fantàstic
això.
I dintre d'una estona m'aniré a banyar.
Deu
perquè
ser...
jo, encara que sigui una senyora gran, m'atreveria a dir molt gran, cada dia si fa bona mar, jo em banyo.
Aquest sí que és un missatge bonic per començar el dia. Rafel, gràcies. Marisol, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu,
ens retrobarem passat tot això. Gràcies, adéu-siau.
Adéu.